més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimarts, és dia 21 de març. Com s'afronten 43 minuts amb un marcador favorable d'1-0 i sent un duel directe i clau per la permanència? A amarrar el resultat, a no especular amb el marcador, a buscar el segon, a jugar una mica amb el temps? La resposta segurament fins demà a les 7 del vespre no la sabrem. Avui podrem intuir alguna cosa, la roda de premsa que oferirà en breu Miqui Lladó. I de moment, qui ja ha parlat ha estat Sergio Rodríguez, l'entrenador dels logroñesos. Curiós, perquè va començar el partit Nacho González i l'acabarà Sergio. Anirà a tomba oberta o no?
Lo tenemos claro, ya os he comentado. Tenemos claro con el tiempo que resta de partido y el resultado, pues bueno, lo tenemos clarísimo.
Ho tenen claríssim, diu Sergio, i dit això, aquesta idea que tenen tan clara la pot desenvolupar una mica més el tècnic de la UD o no?
Vamos a enfrentar el partido, o sea, que tenemos claro, no voy a ni decir el 11, ni decir cómo vamos a jugar, ni nada de eso, pero que lo tenemos clarísimo, o sea, no hace falta ser muy inteligente para saber cómo tenemos que afrontar el partido. Yo creo que todos lo sabéis, pues ya más que eso, no voy a dar detalles, evidentemente.
Doncs sembla que no especularà, però ha jugat a despistar aquest matí amb els companys de la premsa de la Rioja. Veurem de seguida quina és la versió del seu homòleg a la banqueta arlequinada, Miqui Lladó.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona juga avui l'anada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol. Ho fa al camp de la Roma. Clàudia Pina, amb un esquinç al turmell, serà baixa. També juga avui una altra eliminatòria d'aquests quarts de la Champions de futbol femení, el Bayern Arsenal. Haaland no jugarà contra Espanya. El davanter del City arrossega molèsties a l'engonal i ha abandonat la concentració que la selecció noruega està fent a Marbella. I també a Andalusia, el Sevilla ha fet oficial el cessament de Jorge Sampaoli, el segon tècnic destituït en guanya Nervión. Sona Mendy Líbar. Avui hem anat per feina.
Què es comenta la recepció?
La prèvia d'aquests 43 minuts que s'han de jugar demà entre el Sabadell i la UD Logroñés amb els dos entrenadors. Escoltarem Miqui Lladó en directe en roda de premsa i també el que ha dit ja Sergio Rodríguez abans de l'últim entrenament previ a la visita a la nova Creu Alta. També parlarem de futbol juvenil, de futbol sala, sobretot molt ciclisme avui, passant de nou per la Volta a Catalunya, entre d'altres, i Champions de waterpolo avui a partit a Can Llong.
L'actualitat de la primera ref.
Si el Sabadell té a Joanet amb Guinea Equatorial, atenció també a la llista de baixes del Barça Atlètic pel virus FIFA. Dissabte, la nova Creu Alta. No vindran Arnau Tenas, tan famós com ha estat aquesta setmana, se'n va amb la sub-21. Víctor Barberà i Ilias Akomaj amb la sub-19. Alfa Dionku amb Senegal sub-23. I l'exarlequinat Xadi Riad amb l'absoluta del Marroc. I per cert, a l'altre grup, el Deportivo, camí de les 6.000 entrades venudes pel derbi, pel partit d'aquesta setmana contra el Celta B a Riazor. Venen de perdre 1-0 a Lleó, amb més de 3.000 deportivistes a la graderia del camp de la Cultural i són a 5 punts del líder, però, malgrat tot, sembla que estarà garantida la, no el ple, però sí una gran entrada a Riazor en aquest Deport Celta B.
Han parlat en les últimes hores.
Ahir parlàvem d'aquesta efemèride, d'aquesta xifra rodona de Miguel Álvarez, doncs l'exarlequinat, ara entrenador del Villarreal B, s'ha disculpat després que un jugador del seu equip, Nikita Yosifov, fes callar a l'afició visitant, la del Cartagena, en el 5-2 d'aquesta setmana. És de fa un parell de dies, però s'ha fet viral en les últimes hores aquest speech.
Quiero pedir disculpas a la afición del Cartagena y en especial a toda la gente que ha venido de aficionados del Cartagena a ver el partido, porque se han emplazado muchísimos kilómetros y ahora tienen kilómetros de vuelta y no es de recibo que se le trate así y que un chico se equivoque. Después hay que empatizar con el crío porque lleva mucho tiempo sin jugar. Seguramente su reacción no ha sido la mejor, por lo tanto yo como entrenador entrenador, en nombre del Villarreal B y de la entidad, quiero pedir disculpas porque creo que no es lo justo. Y ya le diremos lo que tiene que hacer, porque aquí, aparte de la formación futbolística, está claro que hay una formación más importante que es la de valores, porque estamos en el Villarreal y eso no lo voy a permitir. Pero también hay que entender que es un chico muy joven, que lleva mucho tiempo sin jugar, que tiene una oportunidad. Y como siempre, a la gente joven hay que decirle el camino, pero también hay que empatizar con ellos y todos nos hemos equivocado, ¿verdad, Arturo?
De quin partit no estarem pendents?
Del Maroons contra el Aroa Hill a les dues a la Premier League d'Uganda.
I a les xarxes socials.
Un exarlequinat, Sergi Pastells, buscant l'ascens a segona refa amb l'Europa, piula això, malauradament. Lamentablement, dic adeu a la temporada de la pitjor manera possible amb un trencament del tendó d'Aquiles. Toca passar per quiròfan i descansar uns mesos. Gràcies a tots pels missatges i el suport. Evidentment, des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, ens hi sumem. Aquests ànims a Sergi Pastells.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un altre exarlequina, també lateral, en aquest cas esquerra, Carlos Cobo, els waterpolistes Fran Valera i Lalo López Escribano i la jugadora de bàsquet Lucila Pasqua.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i mig per sobre de la una d'aquest dimarts, dia prèvia de partit, tot i que és una mica estrany. 43 minuts més l'afegit amb l'1-0 i un Sardell de banda a 2 metres de la banqueta visitant, que és com començarà el partit, amb el Sabadell traient de banda en el minut 47. Passem ràpid per la nova Creu Alta, primer de tot, perquè d'aquí a 5 minuts ha de parlar Miqui Lladó i l'última roda de premsa al Sant Cugatenc va anar abans d'hora. Per tant, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Tranquil·litat o el tenim ja a punt?
Tranquil·litat, però no trigarà massa a aparèixer per aquí Miqui Lladó.
Doncs anem comentant la jugada i de seguida que aparegui l'escoltarem, evidentment, a la prèvia d'aquest partit tan estrany. D'entrada, petit parèntesi, pensant en el duel contra el Barça Atlètic, avui el Sabadell ha anunciat que la gent que vingui amb samarretes del Barça seran reubicats al sector visitant. Per tant, tant com se'n va parlar al partit, sobretot de l'any passat, el Johan Cruyff, el Sabadell, i responent a mesures de seguretat i seguint consells dels cossos de seguretat, segons apunta avui en una piulada, reubicarà qualsevol aficionat amb samarreta culer al formatget visitant de la nova Creu Alta, sobretot els que vagin a Gol Nord, segons hem pogut llegir. Però anem a centrar-nos, Sergi Parc, en el partit d'aquesta setmana. És que, clar, és que és difícil, eh? El de demà, els 43 minuts contra la UD, avui últim entrenament previ a la nova Creu Alta, directament a l'escenari del duel.
Sí, últim entrenament i amb unes quantes novetats, Adri, sobre aquest reguitzell de baixes que s'esperen, ja sigui per lesió o per sanció. Vaja, els sancionats també ho repassarem després, però no és que hi hagi molta novetat. Sí, pel que fa als tocats. Isma Tumán, si no hi ha cap contratemps, entrarà a la convocatòria. Ja recuperat, ja fa uns dies, de fet, que s'entrena més o menys amb normalitat amb la resta del grup, així que el central canari hauria de reaparèixer amb la resta de l'equip, en principi, insistim, i si no hi ha cap contraordre, ja demà mateix en aquest duel contra la UD Logroñés. Àlex Sala, és veritat que té molèsties, però sembla que no fa tan mala pinta la seva lesió i fins i tot ell es veuria disposat a forçar. Veurem si acaba entrant a la convocatòria, però com dic, sembla més allò unes molèsties i uns problemes físics que com a molt el podrien apartar uns dies que no pas durant més temps i opcions d'entrar també a la convocatòria de demà. I Sergi Altimira, que per precaució es va quedar fora de la llista contra el Bilbao Atlètic, en principi també entrarà a la combo. No és que estigui al 100% del seu estat de forma física al de Cardedeu, però també té opcions. Per tant, aquests tres jugadors que estaven tocats i que pràcticament els podríem donar per descartats, ara tindrien moltes opcions de, no sé si dir participar demà, però com a mínim sí que està doncs, a la banqueta per entrar en els minuts que queden contra els obruñesos.
Doncs en el cas del Timira era d'espera, en el de Tumán escurçant els últims dies de recuperació, i en el d'Àlex Sala, aquest dubte que deixem obert. Home, tampoc seria qüestió de forçar la màquina pensant que dissabte torna a haver-hi futbol, però vaja, en tot cas, és el jugador i els serveis mèdics qui acaben de veure del tot clar si pot o no actuar el gabanenc. Deies que no hi ha novetats en quant a sancions, recordem que hem de parlar també d'aquest cas de César Morgado i de Dan Gurdiel. Ha rebut el Sabadell el vistiplau federatiu ja o encara no?
No l'ha rebut. Alegaven allò que ahir va ser un dia molt tranquil a la Federació Espanyola i sembla que de moment aquesta tranquil·litat s'està allargant durant la jornada matinal d'avui. Així que no hi ha cap comunicació, però amb la idea que treballa el club i tal com hem anat comentant en els últims dies, és que tant César Morgado com... Espera que s'ha
de Gurriel,
perdona, sí. Expulsats l'altre dia a Lezama, es perdin el partit contra el Barça Atlètic per aquestes vermelles que van veure en l'empat de l'altre dia i que sí que podran estar, insistim, demà contra l'Audi Logroñés, sense confirmació al 100%, però aquesta és amb la idea que treballa el club.
Recordem que no és que hagi de rebre l'okay per poder jugar, sinó simplement el Sabadell vol tenir un comunicat oficial que digui que el que diu la lògica i el que creu el Sabadell és la veritat, que és que no es compleix un partit de sanció amb només 43 minuts, sinó que es compliria el cap de setmana. Escolto moviments, està Miquillador per aquí o continuo parlant, Sergi?
A punt d'aparèixer, però continua parlant de moment.
D'acord, ho deia perquè recordem que hi ha un precedent, ho dèiem ahir a la nit a radiosabadell.fm, a l'altre grup, però també de Primera Federació, d'un cas idèntic. Juanpa Barros, d'Unionistes de Salamanca. L'equip Charro va iniciar l'11 de desembre el partit al camp de la Balompédica Linense, però per mal temps a la línia de la Concepción es va suspendre, és a dir, igual que aquest Sabadell U de Logroñés, l'argentí va veure la seva cinquena groga a la jornada 19 davant del Pontevedra, just abans de reprendre el joc al camp de la Balona. Barros va jugar quan ja estava sancionat aquests minuts, que en aquest cas eren més perquè es va suspendre el minut 18, a terres andaluses, i va complir el partit la següent jornada a casa contra l'Algeciras. Per tant, és un cas idèntic i implicaria un precedent, jurisprudència, a l'hora d'avalar que tant Adán com Morgado podrien jugar demà i no seria així dissabte. Un quart clavat de dues, per aquí Miquillador o no?
A punt, aguanta uns segons, Adri, simplement per fer un apunt del que deies amb aquest precedent de Juanpa Barros. El club n'és perfectament conscient i ho saben, i per això doncs, es contempla això, que tant Adán Gurriel com César Morgado demà podran jugar. Sí que és cert que una petita diferència, un petit matís, és que en el cas de Juanpa Barros va ser per cinquena groga i en el cas de Gurriel i Morgado va ser per vermella, però recordem que la normativa en aquest cas sí que podria afectar si la sanció fos de caràcter greu. Per com van ser les expulsions de l'altre dia,
hauríem de ser més de 4 partits
i estaríem dins del mateix pack que d'aquesta cinquena groga que va haver a Juan Pavarros. Per tant, com dius, sí, és un precedent que seria, si no calcat, vaja, molt similar, i estaríem parlant doncs de les mateixes circumstàncies.
Per tant, a l'espera de l'hoquei de la federació, però vaja, que podran jugar demà tant Adán com el Capi Morgado. Per cert, els horaris demà a Olímpia del futbol base d'entrenament s'adaptaran a aquest Sabadell U de Logroñés per intentar que hi hagi més caliu encara a la grada Lino. El torn de 6:45 a les 7 acabaran abans els entrenaments perquè tot just acabi l'entrenament, baixar la nova Creu Alta i veure el partit. Els de les 7 a 7:15, aquests suspesos directament perquè l'entrenament serà anar a donar suport al primer equip. I en el cas dels que comencen a 9:15 l'entrenament, convocats a les 7 a la nova Creu Alta per veure el partit i després pujar a Olímpia i fer amb normalitat la sessió d'entrenament. Per tant, s'espera molt caliu, recordeu també, amb preus populars des de 2 euros a la nova Creu Alta demà per aquests 43 minuts.
I avui al matí, Adri, em comentaven que hi havia força gent adquirint aquestes entrades. Recordem que també durant la tarda d'avui també es poden comprar aquestes entrades per assistir al partit de demà, també durant la resta del matí de demà mateix, i després que les taquilles estaran obertes a partir de les 6 de la tarda, una hora abans que comenci l'enfrontament. Ja tenim a Miquillador aquí a la sala de premsa, Miguel Quereda, ara qui ha desaparegut per uns instants és el cap de comunicació del Sabadell, i quan aparegui podrem començar la roda de premsa.
Doncs de seguida, Miquillador, et sembla si dius que és imminent, eh?
Sí, ha de ser imminent. És que ja et dic, Miquillador acaba d'aparèixer, sembla això el joc aquell, que quan un apareix, l'altre marxa. Però perquè teníem l'Agustí Bernat per aquí, Miquillador no, i ara Miqui apareixia, i just l'Agustí Bernat doncs que ha desaparegut per uns moments.
Doncs esperarem. De moment comentem també les baixes de la UD Logroñés. De seguida escoltarem a Sergio Rodríguez, el tècnic de la UD, però recordem que aquell partit se'l perdien ja Aitor Arregui i Sergi López. És un cas idèntic al del Lladó i al d'Alberto. És a dir, estaven sancionats aquell aquell dia i acabaran de complir aquesta sanció. I en el terreny dels lesionats, el porter habitual Gonzalo Cretaz continua lesionat, Vinícius Tanque i Titi, és a dir, Cristian Fernández, seguiran recuperant-se i, per tant, no viatjaran a Sabadell per disputar aquests 43 minuts. Arribat o no ha arribat, l'Agustí?
Crec que sí, que ha d'arribar allà per aquí. Espera't un moment, és que és increïble això, eh? Començarem al final amb uns segons de retard. Ara sí que tenim ja a tot el personal per aquí, així que en pocs segons comencem aquesta roda de premsa del tècnic del centre d'esports, Miqui Lladó.
Doncs som-hi, va, anem a escoltar la prèvia. La segona prèvia que farà, que això també és curiós, eh? Miqui Lladó, abans d'aquest Sabadell de Logroñés.
Som-hi. Bon dia, Miqui. Et pregunto primer pel tema de les sancions, tant la teva, si deien que de moment no havia arribat res en ferm, si esperàveu que arribés durant el dia d'avui o quan, i també les sancions, no, de Dan Gurdia i César Morgado, que en principi amb la idea que treballeu és que es perdin el partit del Barça Atlètic, no el de demà, no?
Sí, respecte a la meva, em sembla que havia d'arribar dilluns o em sembla, no ho sé, però vull dir, suposo que per el Barça Atlètic i es farà efectiva. Respecte a la de Dani César, efectivament ho hem consultat a la federació i el partit que no poden jugar és el de Barça Atlètic dissabte.
Sí, no sé si t'haurà passat mai tingué de reprendre un partit iniciat amb un marcador que s'ha
mogut. Sí, li havia passat mai haver de reprendre un partit així. Com s'afronta?
Crec que sí que m'havia passat algun cop amb el futbol base. No, ara t'ho hauria de recordar, però crec que sí que ens havia passat alguna vegada. 15 minuts vam anar a jugar. Bé, és molt diferent, no? Perquè són només, només són 45 minuts, però sí que ser una part és una part i tens avantatge en el marcador, per tant, no són elements que poden condicionar, però avui ja ho hem parlat amb els jugadors, demà acabarem de recordar-ho. Crec que estem ben preparats pel partit i ens hem d'expulsar, no, qualsevol mena de nerviosisme o por a que ens empatin. Hem de ser naturals, no, davant aquest fet i no acceptar, ni molt menys la derrota, però si jo crec que si acceptes, no, que les coses doncs poden anar de qualsevol manera i t'alliberes una mica d'aquesta tensió, et centraràs més en el que has de fer, et centraràs més en com has de defensar, en com has d'atacar, et centraràs més en tu mateix, i crec que demà és el més important, no? Demà arriba un rival complicat, amb una situació doncs francament complicada, segurament doncs amb l'última bala quasi a la recàmera. Nosaltres estem en un procés doncs de creixement, estem amb confiança, juguem a casa 45 minuts i el que hem de fer és disfrutar d'aquests 45 minuts i sortir a marcar un gol.
Sí, Miqui, començar a repetrar aquest partit amb el marcador a favor, veient les circumstàncies...
Es repetirà el partit amb el marcador a favor? Quina importància li dona el gol de Cristian Herrera aquell dia? Just abans de suspendre's.
De la manera que ho fa.
Sí, evidentment, el gol et confereix un avantatge al marcador, però repeteixo, el més important és jugar els 45 minuts de demà, jugar-los amb absoluta tranquil·litat i amb l'intenció, sobretot, de marcar i de sortir a pressionar fort, de sortir a atacar i de buscar el gol doncs, a casa teva, contra un rival, no, en una situació de part baixa igual que tu, i que sigui un partit de tu a tu, estar concentrat i més que pensar, no, en els errors que no pots fer, que això és evident, pensar en encerts, no, i en els encerts que volem fer i ser positiu. Jo crec que demà anirà bé, crec que és visible, no, que fa setmanes ja, pràcticament des de l'inici, des de desembre contra l'Atlètic Club, però no amb el Coll i Numancia a casa, sí que vam haver pogut plantejar les coses de manera diferent. Crec que després de la derrota d'Elda l'equip va tancar files i va entendre que la direcció és cap endavant, i demà són 45 minuts, ens els plantegem doncs a tope, per sumar la victòria i per, evidentment, divertir la gent que ens vingui a veure.
Dius, Miqui, que la intenció és buscar la porteria contrària, tot i aquest 1-0 a favor, no? Sabent que al final és veritat que queda molt, però potser no tant, que són 43 minuts més l'afegit, no sé si un també tem que el subconscient et pugui trair, no? En el sentit de dir, és que de moment anem guanyant, no? És que tenim aquests 3 punts i es tracta també de retenir-los. Creus que això també pot passar una mala jugada?
No, ens trairia sortir a defensar, això seria el pitjor de tot. És el pitjor que pots fer en aquest partit. Si surts a defensar i les coses no et van bé, la frustració serà molt més gran. Has de sortir a atacar, has de sortir a buscar la porteria rival i has de sortir a marcar. És un tema estrictament de feeling i sensacions, no? És a dir, el jugador ja sap que queden 45 minuts, ja sap que va 1-0, però no pot cedir el pes del partit i la iniciativa al rival perquè juguem a casa i perquè nosaltres també tenim eines per portar-la nosaltres i això és el que farem, sortir a marcar, sortir a jugar fort, sortir a jugar concentrats i anar a buscar el partit sense cap mena de temor. Insisteixo, no dic que acceptis la derrota, però si acceptes la derrota, no? si quasi si l'abraces, no? I dius, escolta'm, imagina't, no? hem perdut, però si ho acceptes surts molt més tranquil a jugar, acceptem qualsevol resultat i el que més volem són els 3 punts.
Deies que l'Aude quasi és l'última bala després de la derrota potser inesperada contra l'Intercity.
Per l'Aude pot ser l'última bala després de la derrota l'altre dia?
Evidentment. No, també ho hem parlat abans de... No, és a dir, són les últimes fuetades, no? Malauradament per ells, tant de bo estiguessin en una situació diferent perquè són un gran club i cap club, no? Doncs, es mereix estar en una situació de part baixa. Crec que són situacions molt delicades, per tant no li desitges el mal a ningú i menys a l'UDE, però sí que estan en una situació doncs, molt complicada. Tenen 26 punts, si no en sumen cap demà doncs es quedaran amb 26 a falta de 2 jornades. N'haurien de sumar molts, ho poden fer perquè són un gran equip, però no hauríem de sumar molts i també has de ser realista. Per tant, l'UDE ve aquí a donar-ho tot. Els jugadors sortiran a tope, buscaran la nostra porteria de totes les maneres i per tant nosaltres hem de contrarrestar amb les mateixes armes, pressionar la pilota, pressionar-la bé, ser intensos, estar concentrats quan la tinguem, saber on trobarem les avantatges, estar molt tranquils, disfrutar sobretot de cada partit que juguem, disfrutar de la gent, que la gent ens animi i insisteixo, buscar la porteria per marcar un gol.
I avui sabeu com us heu plantejat la gestió d'aquest partit, són 43 minuts.
Com s'ha plantejat la gestió del partit?
Els
11 que comencin són els 11 que acabaran, es pot jugar amb els canvis?
Es pot jugar amb els canvis, però és cert que amb menys temps o una part només les cames ens arribaran, per tant, amb això doncs més dificultat encara pel rival, no? Perquè tots veieu la categoria i les primeres parts com són parts molt igualades, per tant això és un altre factor que juga a favor nostre. Tindrem aquestes cames per pressionar la pilota, tindrem aquestes cames per ser intensos, tindrem aquestes cames per defensar bé duels, per poder córrer enrere si ho hem de fer en algun moment, per poder atacar, tot això juga al nostre favor. I els canvis poden ser-hi, no? Vull dir, sortirem evidentment a ser ambiciosos i com en qualsevol partit, no? Hi ha minuts després doncs, de que has de ser molt competitiu, que són els últims minuts de cada part, doncs si no hem pogut marcar i seguim amb l'avantatge, aquells minuts el partit s'haurà acabat, amarrarem els 3 punts i seguirem.
Sí, et faig un poti-poti d'una mica de diversos ingredients, Miqui. Venim de viure l'episodi de l'Ezama, no sé si encara cou o no, o si ja s'ha paït una mica el que es va viure l'altre dia. De cara a demà, preus populars, s'espera també molta gent, o almenys és una de les expectatives, no, que ha creat el club. Vas demanar que hi hagi, que la gent també faci un pas endavant, no, que animi al màxim a l'equip, però que també es creï un ambient hostil pels rivals, i també tenint en compte aquestes circumstàncies arbitrals que s'han viscut en les últimes jornades, no sé si també, fins i tot es pot, no sé si demanar, però aquest ambient d'una mica de pressió per l'àrbitre, que al final l'àrbitre, que hi ha vegades que potser en altres estadis sí que noten la pressió
del públic, doncs que també noti aquest ambient més hostil cap a ell, cap a la seva figura aquí a la Nova Creu Alta.
Sí, bé, a veure, respecte a la primera pregunta, ja ho vam parlar, crec que el més intel·ligent sempre és doncs, mirar endavant, no? Els punts de Lezama no hi tornaran de cap de les maneres, en vam sumar un en un partit que vam jugar molt bé. És cert que doncs, particularment, no? Pel penal doncs va ser una errada arbitral, no és una crítica, és simplement una realitat, no? Igual que tenen encerts, per tant hem acceptat aquesta errada arbitral, igual que acceptem els seus encerts. És una feina doncs molt difícil, que la intenten fer de la millor manera possible. Jo crec que així la seguirem fent, no? Respecte al segon punt, crec que tant demà com dissabte, però comencem per demà, tenim dos partits a casa i seria fantàstic no poder repetir l'ambient que vam viure a Múrcia. Ja ho vaig dir després del partit, crec que ens va ajudar moltíssim a arribar als minuts finals sencers, arribar als minuts finals competint el partit, arribar als minuts finals qui sap doncs si potser amb la possibilitat de marcar. És el que necessitem, els jugadors, la gent els ajuda moltíssim, som una plantilla jove que quan veu, no?, que el públic doncs els anima i els incentiva i no i els com es diu, els aplaudeix, no?, per les accions que fan, defensives, ofensives, doncs els hi puja molt la moral, els hi dona confiança i és el que necessitem a casa tant demà com dissabte com el que queda el resta de temporada. I evidentment qualsevol afició que anima doncs ha d'apretar tots els altres elements, això forma part del futbol, no? Des del respecte, evidentment, sempre, això és un, no?, quasi una obligació, però d'apretar, s'ha de sentir l'ambient, no?, la tensió, perquè ajuda i et fa estar concentrat, et fa estar, no?, doncs més valent i és la manera, no? Equip i afició, com ja vaig dir, són dos elements que segueixen intactes doncs durant aquesta temporada i són els dos nostres grans valors, l'equip i l'afició, i demà s'han de trobar al camp perquè és un partit bonic i hem de guanyar.
A part de les baixes ja conegudes, el Delco també està sancionat per aquest partit. Tens una baixa, suposo...
El tema de les baixes.
Un jugador fix a les teves alineacions. Fos de pivot, ara últimament de...
Es refereix a Àlex Sala.
Veurem.
No els donem tant d'avantatge encara al rival, veurem. L'Àlex va tenir unes molèsties a l'Ezama, però sembla, de moment, amb la primera prova que no és res, sembla de moment, amb l'ecografia que s'ha fet, crec que és demà al matí, té una ressonància per confirmar o no que no hi ha ni trencament ni sobrecàrrega. També pot ser que l'ECO no hagi vist el trencament i ho vegi la ressonància. És un gran interrogant a dia d'avui. L'Àlex, en quant a diagnòstic, no té res. Pot ser que demà surti que tingui alguna cosa, o pot ser que demà surti que no tingui res. Tant de bo per l'Àlex que no tingui res.
Sí, del Sergi, no és el primer cop que us passa alguna cosa amb l'actuació arbitral. Aquest equip té molts jugadors.
De nou el tema dels àrbitres.
No, igual, no s'ho van gestionar igual. És una cosa que
hi ha jugadors joves que pot ser que costa gestionar-ho, si s'ha parlat alguna cosa respecte a aquest tema.
Sí, jo crec que també s'està veient. Al final... som una plantilla jove que, bueno, però és un fet, no? Ells també doncs, saben queixar-se als entrenaments, per exemple, no? Crec que de fet haurien de fer el mateix, no? Pensar-se que l'àrbit sóc jo i pensar-se que el partit és una tasca d'entrenament i ser igual de, no? Doncs de punyeters els entrenos que el partit, no? Pues mira, seria una bona manera d'afrontar-ho, però també és cert que doncs, amb l'arribada d'Horto, de Raúl, també tenim Armando, que és un perfil que pot fer-ho, a Cristian Herrera, a César, evidentment el Capi, són jugadors que tenen aquest pes per també liderar conversacions amb l'àrbit, però conversacions que han de ser obertes, no? per preguntar doncs, decisions o per, no?, tenir aquesta comunicació que tenen jugadors i àrbit en el partit, i aquí també hem guanyat doncs, una mica més de bagatge, és positiu. Demà ens centrarem estrictament en el futbol, ens centrarem en el que volem fer defensant i atacant, i el que ens ocupa és intentar donar-li una victòria a l'afició que en té ganes, sumar 3, sumar-ne 35, de després ve, no, a un partit bonic a l'estadi, tenim una setmana il·lusionant, venim d'un bon partit a l'Ezama, d'un bon partit a Múrcia, bueno, estem amb energia, estem bé, i ja et dic, un cop acceptes que les coses et poden anar malament i que si et van malament te n'en sortiràs igualment, crec que és més fàcil que et vagin bé.
Hi ha una pregunta més.
Parlem molt de que el Sabadell no li piten penals.
Que es parla que el Sabadell no li piten penals.
Ja fa temps que s'han pitat.
Els dos.
Dieste va marcar l'últim.
D'aquesta temporada, Dieste va marcar l'últim. I si ara estaria decidit qui llançaria un penal.
Bueno, nosaltres tenim llançadors igual que no forma part de l'estratègia. I algú que porta el Gerard, doncs tens els llançadors, no, establerts amb l'ordre, sempre practiquen els jugadors aquí, no? I competeixen entre ells i, no? I s'animen a veure qui seria l'hipotètic. També és una cosa molt personal que passa en els partits. Arribat el moment, doncs decidiríem, però tenim bons llançadors i si mai disfrutem de l'oportunitat de poder tenir un llançament des dels 11 metres, que evidentment és el millor tipus de llançament que pots tenir, doncs el ficarem i fiqui serà un gol per l'equip.
Doncs ara sí, amb aquesta última qüestió acaba la roda de premsa de Miqui Lladó, extensa, llarga, com gairebé sempre en les prèvies dels partits. No ha durat 43 minuts com els que jugaran demà, però déu-n'hi-do. Anem a repassar també què ha dit Sergio Rodríguez. A peu de camp directament, ha fet la... Anava a dir roda de premsa, compareixença, vaja, les respostes als mitjans que ha durat 3-4 minutets a Logroño, l'homòleg de Lladó a la Unió Deportiva. Sergi Parc, et tinc per aquí, oi?
Sí, jo també, a peu de càmera mateix, acabo de sortir fora, a l'estadi.
Doncs que igual que Sergio Rodríguez, diria que el Mundial 82, en el seu cas, que és on acostuma a entrenar a la Unió Deportiva, ràpidament, de manera gairebé telegràfica, què és el que ha dit, Sergio?
Doncs mira, bàsicament, per començar, l'Ude Logroñés, que també ve de patir un cop molt dur en l'última jornada, si el Sabadell va encaixar l'empat a 2 del Bilbao Atlètic en el descompte, l'UDL, com escoltàvem abans, doncs va perdre el seu partit a les Gaunes 0-1 contra l'Intercity, amb un gol en el 95 d'Ens i el que diu el tècnic dels logroñesos és que han de passar a pàgina ràpidament i que aquí a la nova Creu Alta doncs, no poden especular amb el marcador i tampoc amb el temps que queda.
Con esos condicionantes que tiene ya te obliga a prepararlo de una manera clara. O sea, no hay mucha especulación que valga. Es lo bueno que tiene. Lo malo, evidentemente, que entramos con desventaja, pero lo bueno es que la idea es clara. No nos queda otra que ir a por el partido desde el primer momento, porque solo se van a jugar 45 minutos. Entonces, bueno, en ese sentido, la idea está clara. Y luego, bueno, respecto al mazazo del otro día, pues sí, ya lo que hay que asumirlo, hay que pasar página y afrontar este partido con garantías.
La típica de si és una final o no, Sergio ha insistit una vegada més que per ells tots ho són, tal com està ara mateix el panorama a la capital de la Rioja, però que tampoc poden tornar-se bojos per aquesta circumstància. I ha parlat també Sergi Parc de com s'afronta un partit que no dura 90, sinó només 43 minuts.
Sí, igual que Miqui Lladó ho escoltàvem ara en la roda de premsa del Sant Cugatenc, Sergio Rodríguez també diu que, òbviament, és diferent, sobretot per l'estat físic, jugar 43 minuts que 90, i que anímicament doncs, estan també intentant refer-se aviat de la derrota del diumenge passat.
Las dos cosas sí, tanto físico como anímico, sobre todo porque te vas a enfrentar a 45 minutos. Yo creo que si hablásemos de 90 minutos, creo que a partir del minuto 60, jugadores que igual tuvieron tanta exigencia el domingo lo iban a notar. Pero siendo 45 minutos, se aguanta en lo físico. ¿Y en lo anímico? Bueno, en lo anímico eso intentamos, ¿no? Recuperarles. Yo creo que a nadie se nos escapa la situación. Pero tampoco se trata de estar todo el día recordándolo, si ya la sabemos. Yo creo que cuanto más podamos limpiar la cabeza, pues en mejores condiciones estaremos.
Doncs intentant netejar el cap, Sergi Parc, per aquí a la nova Creu Alta, tot el peix venut, no?
Tot el pes menor. Simplement recordar, Adri, que més enllà d'aquestes baixes per lesió, doncs, i també ho hem dit, però que demà està sancionat Alberto Fernández i el mateix Miqui Lladó, i si arriba aquesta sanció de 4 partits que s'espera per les declaracions a Elda, el Sant Cugatenc ja no el tornarem a veure fins d'aquí unes quantes setmanes a la banqueta arlequinada.
De fet, el veurem a les Gaunes, directament, però per jugar contra la SD i no la UD Logroñés. Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mm. Demà a les 7, aquesta represa del Sabadell U de Logroñés des de mitja hora abans, això no canvia la sintonia de Ràdio Sabadell, del Sabadell en joc. I a la màxima categoria de futbol formatiu, el juvenil A del Sabadell va caure davant l'Espanyol per 2-1. La mala ratxa continua pels arlequinats en aquesta divisió d'honor juvenil i amb aquesta derrota fa ja 3 setmanes que no guanyen. El descens, això sí, està lluny, però s'ha retallat a una distància de 7 punts. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Guillem Llorenç.
La visita a la ciutat esportiva d'Ani Jarque es va saldar amb derrota per als sabadellencs. El centre d'esports no va ser capaç d'aguantar el gol de Manuel Ábalos al minut 38 de la primera meitat i l'Espanyol va remuntar el partit durant la segona. Encara, però, han demostrat que el 0-6 de la primera volta va ser un accident. Ábalos, el golejador sabadellenc, no creu que l'Espanyol fes mèrits per capgirar el marcador i lamenta la poca competitivitat del seu equip en alguns moments puntuals.
Estima, perquè era un partit que tampoc havien tingut tantes ocasiones como para remontarnos, ¿no? Y al avanzarnos y todo, yo creo que a la segunda parte salimos un poco, pues a vernoslas venir un poco y jugando atrás, cuando pienso que teníamos que haber jugado un poco más directo.
El que sí que preocupa una mica és la mala ratxa de l'equip, amb només una victòria en els últims 8 partits. La situació encara és còmoda pels de Sant José, però tot i que el descens està lluny, la distància s'ha retallat en 7 punts. Ábalos, però, creu que els resultats no fan justícia al joc desplegat.
No, yo creo que estamos muy tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien. Creo que todos los partidos los competimos al máximo y creo que los resultados nos están acompañando en cuanto al juego que tenemos. Aunque llevemos menos puntos que la primera, creo que el juego es mucho mejor que la primera.
La divisió d'honor descansarà aquesta setmana per l'aturada de seleccions. La competició es reprendrà la setmana vinent i el juvenil A del Sabadell es veurà les cares amb el Cornellà.
I un grau per sota el grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil, els dos equips sabadellencs van aconseguir emportar-se els 3 punts. El Sabadell B va superar el Cornellà B amb un ajustat 2-1 i això que els nois de Conrad García van començar el partit adormits i un error defensiu pocs minuts després de l'inici va provocar un gol del conjunt del Baix Llobregat tot just al minut 6. Els arlequinats no van trigar a trobar l'empat amb una diana de servei de córner del defensa Izan Hernández al quart d'hora de joc i no va ser fins als últims instants del partit quan un altre Izan, en aquest cas Montenegro, va anotar al minut 84 el gol que va donar la victòria al juvenil B del Sabadell. El seu tècnic, Conrad García, analitza així.
Hem arribat moltes vegades a l'àrea rival i tant en les entrades com en els xuts. No hem acabat d'estar tot fins. Al final sí que amb una bona situació ja gairebé a les d'acabar i és on el partit ja els últims minuts sí que estava més obert i era una mica més a tomo oberta, no? De tu a tu. Aquí sí que vam tenir nosaltres la fortuna d'estar encertats.
Amb aquest triomf el conjunt arlequinat és 8è a la classificació, a un punt del Cornellà. De la seva banda, el mercantil també va aconseguir els 3 punts al camp del Figueres. Els de Marxa Laverder no van trobar la porteria fins als 10 minuts de la segona part, quan Marcos Ibáñez, amb una rematada de cap, va avançar els graciencs. Amb el partit més controlat, els blaugrana van rematar la feina en el tram final de partit amb un gol de Ferran Martí, que va sortir des de la banqueta. Tot i el triomf, el mercantil continua fora de les places d'ascens, ja que el Nàstic Manresa i el Gavà, els dos juvenils A millor classificats, continuen gairebé intractables. Els gavanencs, de fet, encadenen 7 victòries seguides. L'autor del primer gol mercantilista a terres empordaneses, Marcos Ibáñez, repassa així la situació del mercantil i, sobretot, dels seus rivals directes.
El futbol va por dinàmiques i el Gavà, la verdad, que ha entrado en una muy buena. Jugamos contra ellos en primera vuelta y en pretemporada y los dos primeros partidos los dos los ganamos, la verdad. Y bueno, mira, están en una dinámica positiva. Nosotros esperaremos a que pinchen y nosotros el objetivo al final ya lo hemos hecho. Y ahora todo lo bueno que venga pues será bienvenido.
El mercantil rebrà aquest cap de setmana el juvenil B de l'Adam, el Joan Murtró, a Raona Marinals, mentre el Sabadell B es desplaçarà al camp del Sant Andreu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Els propulsors a foc i un pari a la cabina. Perquè Houston, Houston, no hi ha ni un problema. Quan se'ns congela el cor, això és nitroglicerina. Perquè escucha
Chato i flipa... Sexeni, que ens acompanyarà aquesta setmana amb aquesta cançó oficial de la Volta 2023 que tenim en marxa des d'ahir. Va sortir ahir de Sant Feliu de Guíxols amb Primoz Roglic sent el primer líder de la Volta després de guanyar a l'esprint a l'altre favorit, a Remco Evenepoel, en el final de la primera etapa. A 5 quilòmetres de meta, per cert, va haver-hi una caiguda multitudinària i el pitjor parat, sense cap mena de dubte, va ser Dario Cataldo, el veterà italià, amb fractura de fèmur de dues fractures a la columna, diverses costelles trencades, fins i tot amb perforació per dos llocs diferents d'un pulmó i també fracturada la clavícula esquerra. David de la Cruz, per cert, va perdre 10 segons respecte als primers, just per aquesta caiguda, va quedar-se tallat sense conseqüències, això sí, i avui tenim en marxa ja el primer dia de muntanya, 165 quilòmetres entre Mataró i Valter 2000. A la línia de sortida hem tornat a tenir avui el Pau Vituri, acompanyant l'únic sabadellenc del pilot, el David de la Cruz, en aquesta volta del retorn a Sabadell dues dècades després. Falten només dos dies pel final d'etapa a l'Eix Macià d'aquest dijous. Així afronta el primer dia de muntanya el ciclista de l'Estanà, David de la Cruz, avui en conversa de nou amb Pau Vituri.
David, què tal, com estàs?
Bé, bé, bé. La veritat és que bé, estàs content després del dia d'ahir i res, amb ganes d'afrontar el primer final anal d'aquesta Volta a Catalunya.
Jornada important. Suposo que al final tot es redueix a Vallter, no?
Sí, la veritat és que sí, és un dia molt important si vols fer la classificació general, per suposat. Si tens uns altres objectius, doncs potser no tant, però sí, en el nostre cas, doncs, bueno, un dia... Una etapa, ja et dic, molt important, perquè el Port de Vallter, a més, és una arribada complicada, on es poden veure, doncs, grans diferències a vegades, i, bueno, esperem que tinguem un bon dia i que podem passar aquesta etapa de la millor forma possible i anar acumulant fatiga i esperant també a les etapes que potser, doncs a mi personalment em van millor, que és quan ja hi ha més fatiga al grup.
Tenint en compte que demà hi ha un altre final de muntanya, això, com el que comentes tu, pot influir també avui?
Sí, home, per suposat. O sigui, la Volta a Catalunya, per la meva experiència, és una de les voltes d'una setmana més dures que hi ha, perquè és una volta que no acostuma a tenir contrarrellotge, per tant, són set etapes molt... acostumen a ser llargues, molt dures, i ens acumula molta fatiga. El dia d'ahir també va ser un dia molt dur, perquè era una etapa molt complicada. O sigui, són carreteres que quan un va sol sembla que són fàcils, però en el pilot, doncs són molt complicades, perquè sempre el grup va molt estirat, i per tant, doncs, hi ha molta tensió. I després el dia d'avui també serà francament dur, per tant, doncs, l'etapa de demà es notarà, que també són 4.000 metres de nivell, i allò es notarà molt també de cara a l'etapa de Sabadell.
L'última, David, ahir va ser un dia molt nerviós. Deies tu ara, molta tensió, i al final, amb aquesta caiguda de 5 quilòmetres, al final va ser un dia molt tens, no?
Sí, va ser un dia molt tens. Gràcies a Déu, nosaltres, cap del nostre equip, vam caure. Sí que és cert que ens va agafar la caiguda al davant nostre i vam agafar aquell tall que després, doncs, bueno, es va traslladar en uns segons perduts a l'arribada, però bueno, no va ser tampoc res escandalós. I res, donar molt d'ànims a la gent que es va veure afectada per la caiguda, sobretot el Dario Cataldo de l'equip Trek-Segafredo, que ha tingut unes fractures molt, molt serioses, i esperem que es pugui recuperar el més aviat possible.
Sort avui, David.
Moltes gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Més ciclisme, aquesta cançó que evoca la Titan Desert. El Santi Ramos, també conegut com Santi Titan, està preparant una nova edició de la Titan Desert. El ciclista sabadellenc té a les seves cames un total de 12 Titans i més de 7.000 quilòmetres ja fets. Té la distinció, com sabeu, de Titan Legend Platinum i acaba de publicar un llibre, l'Anti-Titan, en el qual explica les seves vivències sobre la bici al desert amb un cos que... ell mateix ho diu, és l'oposat al que tindríem tots al cap per un ciclista d'aquest tipus de proves de resistència, és a dir, un cos de 2,05 d'alçada i 120 quilos de pes. En els últims dies ha presentat aquest llibre Sant Quirze, a més amb un bon amic d'aquesta casa, l'excompany de Ràdio Sabadell, ara recula l'Aleix Pariser, com a conductor d'aquest acte de presentació, i també hi va ser el Sergi Parc, que va xerrar una estona amb el Santi d'aquesta història de superació al desert, a les dunes del desert.
Vinga, som-hi, va, que hem atracat el Santi Ramos uns minutets i li agraïm aquesta estona perquè és que l'hem enxampat allò signant llibres per amics, familiars. Santi, crec que els sentiments i les emocions seran diferents a quan completes una Titan Diesel, però home, també estan aquí, no? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, totalment. De fet, és la gent que hi ha és això realment. Patrocinadors, familiars i amics i sobretot titans, perquè aquest llibre està dedicat expressament a gent que ha compartit Cuba, Aràbia Saudita, Almeria i Marroc. Llavors, bueno, hem aprofitat, els he enganyat a tots per retrobar-nos a 40 dies de la Titan Desert i el motiu ha sigut el llibre.
Un perd el compte al final, de quantes Titan Desert has completat, diria que són 12 amb 7.000 quilòmetres. Dona per fer el llibre, evidentment, amb aquesta trajectòria, no? Però a un quan li ve el cap allò de dir, vinga, vaig expressar-ho tot en un llibre?
Doncs, sincerament, quan vaig aconseguir ser legend, aquests eren els 3.500 quilòmetres i la idea era aguantar-ho fins al final, però parlant amb un dels convidats, que és el senyor Joan Porcar, em va comentar que el és aquí i ara, llavors això es tenia que fer ara. Em quedarien 5.000... No, 5 Titans, perdó, per aconseguir el tema de ser ja Titan Legend Diamond, i ara mateix, entre la salut, les guerres i com estan les coses, ja et dic, anem pas a pas, queden 5, anem a fer aquest any, i després Déu dirà ja.
És a dir, que aquest any, d'aquí això unes setmanetes, et tindrem fent aquesta 13a Titan Desert?
Em costarà molt, acabo de sortir, això no ho sap ni la gent que està convidada aquí, la meitat, només ho saben dos familiars. Acabo de passar per quiròfan fa una setmana i he tingut problemes amb el cor, i llavors, bueno, fa 4 mesos que no toco bici, serà l'any que arribi més just de forces, i a més serà l'any que més dura crec que serà, perquè hi ha molta muntanya, llavors, bueno, s'està complicant tot, però bueno, si ho veiés molt, molt malament, ho deixaria pel 2024, però bueno, som titans i estarem lluitant fins l'últim moment.
Perdona, Santi, però t'intervenen del cor i un pensa en fer en la Titan Desert. Imagino que ara estaràs prou bé dintre del que cap, no? No sé si el metge t'ha dit, sobretot, no facis una Titan Desert, o què t'ha dit el metge?
No, aquí tinc una mica l'ajuda del metge, no? Que també, a part de ser ciclista i conegut, em va dir, no, això ho hem d'atacar abans. Podia haver corregut la Titan Desert, tenia el seu permís, però podíem haver atacat la Titan i fer l'operació darrere. Em va dir, no, t'haig de deixar ja preparat per la Titan perquè vagis bé. Què passa? Se'ns ha tirat el temps a sobre, ja dic, fa una setmana, divendres passat estava a Tecnon, m'estaven fotent tals per tot el cos, o sigui que encara estem mig recuperant.
Ah, doncs estarem atents, ara si et dona temps de participar, eh? Santi, me'n queden dues. La primera, el títol del llibre, El Antititan. A què ve això de El Antititan, per títol així el llibre?
Bueno, molta gent es pregunta si és que és perquè sóc anticarrera i és totalment el contrari. La gent de la Titan Desert normalment és el senyor Roberto Heras, el senyor Milton Ramos, Zubero, tota aquesta gent són gent d'alçada normal, ja no diré petits, però jo trenco tot el que són els esquemes de 2 metres. Hi ha només el senyor Iñaki de Miguel, que l'ha corregut diverses vegades, pobret, n'ha acabat menys de la meitat, i bueno, jo el bo que tinc doncs és això, que sí, peso molt, sóc molt gran, corro sense cales, corro amb bambes, i bueno, crec que és una cursa que has de tindre molt coco més que físic.
La última, Santi, una mica de publicitat, no? Allò, la gent on pot adquirir el llibre aquest, l'antititan, preu, etcètera, una mica això de publicitat.
Bueno, aviam, com que és un llibre realment pensat per titans, familiars i amics, el que hem fet és ficar un preu al venc a 7 euros, és realment per patrocinadors i per donar agraïments a tota la gent que porto des del 2012 a mi. Llavors, bueno, els puestos no vull ficar ni en venda a Cort Inglés ni puestos d'aquests normals, el que he fet en els mateixos patrocinadors, ja comunicaré, doncs, Petit Travel, Cicles Berenguer, Caldo Bon, tots aquests espais, ficarem un punt de venda on es ficarà el llibre a la venda.
Santi, a gaudir de la jornada d'avui, que segur que ho faràs, a recuperar-te del tot d'aquesta intervenció, i a Ràdio Sabadell estarem pendents, ja saps, de veure quantes Titans més acabes de completar. Gràcies, Santi.
Molt bé, moltes gràcies.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Espectacular, eh? Un cop més, camí de la tretzena i sortint d'una intervenció al cor. L'antititan, com diu ell mateix, el Santi, que de cames i de cos no sé, però de cap ben sobrat, com heu escoltat. Encara relacionat amb el ciclisme, Marta Romance ha tornat a Itàlia satisfeta amb el seu últim cap de setmana. La triatleta sabadellenca va ser tercera al Campionat d'Europa Sub-23 de duatló a Caorle. A la General Sènior, Romance va ser vintena. De tornada a casa, el balanç de la ciclista local, així de positiu.
La valoració d'aquest cap de setmana és molt bona, ja que el dissabte vaig assolir una tercera posició en l'Europeu Sub-23. Sí que és cert que potser buscava més, però puc estar molt contenta del resultat obtingut i de la carrera feta. Vaig competir a la tarda, el dissabte, llavors, a l'acabar la competició, les entregues de premis, vaig desplaçar-me cap a Milà, que tenia unes hores amb cotxe, i allà vaig competir el diumenge. Trec una valoració molt positiva d'aquest cap de setmana, però sobretot doncs, molta il·lusió per seguir treballant dur, perquè al final el nivell és molt alt a tot arreu i si es vol estar competitiu s'ha de treballar.
L'endemà, com escoltàvem ara, Romance va competir amb el seu nou equip ciclista, el ZAF Cycling Team, el trofeo Alfredo Binda, a Citiglio, també a Itàlia, sent una de les 64 ciclistes que no va acabar la prova afectada, en el seu cas, per una caiguda.
Diumenge era una prova de 145 quilòmetres, una clàssica, on es va sortir molt fort. Bueno, al final és una World Tour, el ritme de competició és molt dura. I la primera part vaig patir una caiguda, però bueno, vaig saber remuntar la situació i al final pues vaig poder disfrutar de la carrera.
Per tant, un bon regust també després d'aquesta tercera plaça al Campionat d'Europa Sub-23 de duatló. Amb el ZAF encara no té definit el calendari de curses ciclístiques de les pròximes setmanes, després d'haver fet ja dues proves a Almeria fa un parell de mesos i aquesta clàssica a Itàlia a prop de Milà. El pròxim objectiu de Romance, això sí, sí que està ben definit, a banda del ciclisme, serà aquest mateix dissabte a la tarda amb la disputa del Campionat d'Espanya de duatló, que es durà terme a Sòria. I avui acabem amb waterpolo, deixarem el futbol sala per demà amb tota la ressaca de la jornada, sobretot amb la victòria 5-2 de la Pia contra la UDE Ibiza Gas i Fred, que costa una mica els de Pedro Donoso a la permanència, però hem de parlar sobretot de waterpolo perquè avui mateix tenim competició, i aquí a Sabadell, i de màxim nivell. Nova jornada de la Champions aquesta nit per l'Estalpul Natació Sabadell masculí, ja massa allunyat, malauradament, del quart i últim lloc que dona dret a jugar la final a 8 de waterpolo d'aquesta màxima competició continental. L'equip de Quim Colet rep precisament el rival que marca ara mateix el tall, el Juk Dubrovnik, un dels clàssics del waterpolo continental. L'escenari del partit, per cert, no serà la piscina de 33, la de waterpolo, sinó que serà la de 50 metres de Can Llong, tal com va fer el femení fa uns dies en partit de Lliga contra el Mediterrani. Així afronta aquesta nova cita europea l'entrenador d'aquest Estalpul masculí, Quim Colet.
Primer, amb moltes ganes, la veritat, perquè crec sincerament que amb el partit contra el Lluc a Dubrovnik, doncs és el pitjor partit que hem fet en diferència de Champions, els motius que sigui, i aleshores doncs amb moltes ganes de competir realment bé amb el Lluc.
Ganes de treure's també l'espina del partit de la primera volta, 14-10. Va ser el resultat aleshores a la piscina dels croats, a Dubrovnik, i ara 10 punts separen els uns i els altres a la classificació. De fet, l'Estalpul Natació Sabadell és a la cua del grup després de la derrota a Marsella, que el tornava a situar en aquest fanalet vermell de la lligueta. Colet, això sí, confia a treure millors resultats aprofitant el factor Can Llong i que juga aquí a casa.
El Lluc ja ha dit que no vam tenir bones sensacions en el partit d'allà. En canvi, doncs això és la motivació que tenim. I després l'OSC, que també se'ns va escapar al final del partit, amb la qual cosa, i després veig que vam fer un molt bon partit a casa seva, ara els rebem els tres. I l'objectiu ha de ser, com ho torno a repetir, les victòries són complicades,
però bueno, si poguessin aconseguir 6 punts dels 9 que disputem, crec que ens podríem donar per molt satisfets, no?
Doncs un objectiu ambiciós, el de Quim Colet, de fer un 6 de 9 en els 3 partits que resten d'aquesta fase de grups de la Copa d'Europa, de la Champions masculina de waterpolo, aquí a Can Llong, començant pel partit d'avui, que és a 8:15 del vespre, aquest Astralpul Juk Dubrovnik, que a més obrirà la desena jornada de la Champions, juntament amb l'OSC Brescia, que juga en el mateix horari. Una estona més tard començaran els altres 2 partits del grup, Novi Beograd Marsella i també Ferencváros Spandau de Berlín. Amb els càlculs de Quim Colet sobre els partits que queden a Europa, arribem pràcticament al final del programa. Anem a repassar també un cop d'ull ràpid el que tindrem demà, per cert, dia de partit del Centre d'Esports, aquí a l'Hotel Suís. Entrevistarem d'entrada a Pedro Donoso, l'entrenador de l'escola Pia, després de la victòria contra l'Ibiza que comentàvem abans, que dona esperances als escolapis de continuar amb les opcions intactes de permanència a la segona B de futbol sala masculí. També passarem per Logroño per conèixer com arriba aquí a Sabadell aquesta Unió Deportiva Logroñés, després d'haver escoltat avui el seu entrenador, a Sergio Rodríguez. Tindrem a Guillem Molina, el central del Sabadell, fent la prèvia dels 43 minuts més l'afegit, que demà, a partir de la set, juguen a la nova Creu Alta, i a més de tot això, evidentment, el postpartit del que avui passi a Can Llong entre l'Astralpul Natació Sabadell i el Juk Dubrovnik, rugbi, bàsquet, la volta després d'aquesta primera etapa de muntanya que està fent avui el pilot amb David de la Cruz inclòs, camí de Vallter 2000, i sobretot també vòlei femení. Un partit li queda al Natació Sabadell per aconseguir la permanència a la primera nacional i acaben de caure en descens. Això sí, depenen d'elles mateixes. Si fan la feina en el duel directe de l'última jornada, se salvaran.
Hotel Suís.
Demà en parlarem amb més calma amb la gent del voleibol del Club Natació Sabadell. Abraçada del Raül Medina, estudiant en pràctiques també del Toni González a les vies de so. Mig minut perquè sonin els senyals de les 2, el que implica que avui, de manera excepcional. A més, notícies migdia amb tota l'última hora política de la ciutat de Sabadell, entre d'altres. Una abraçada, que vagi molt bé. Bon dimarts.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.